els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
És el moment en què posem el focus a la tasca social tan i tan important, social, solidària i d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas diocesanes de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Per tant, comença aquí la veu de Càritas, com sempre, amb el suport d'Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Hola, bona nit, Rafa.
Encantats de tenir-te, com sempre, aquí amb distància a l'estudi, eh?
Sí, aquí amb distància. Sense distància, torna demà.
És una altra cosa. Sense distància és una altra cosa. Vinga, ens hi posem perquè la Generalitat posa en marxa un servei públic per la segona oportunitat. Tens detalls sobre aquesta iniciativa, Ignasi?
Sí, al mes d'abril passat, 11 entitats que treballen en la defensa dels drets de les persones, entre elles Càritas Catalunya, van crear aquesta aliança per a la segona oportunitat amb l'objectiu d'impulsar la difusió i el coneixement d'això, de la segona oportunitat, incorporar aquest mecanisme dins de la cultura econòmica i social catalana i donar empara a les accions de coordinació entre els diferents actors.
Es tracta, Ignasi, de la llei de la segona oportunitat, que ja ha demostrat la seva eficàcia en altres països. Quin sentit té aquesta llei?
Doncs pot ajudar les persones que tenen massa deutes acumulats i no poden fer front a les seves obligacions econòmiques. La normativa els permet renegociar els deutes i fins i tot eliminar-los a través d'una sentència judicial.
I qui pot fer servir aquesta llei?
Tant particulars com treballadors autònoms que siguin insolvents. A més, la Generalitat ofereix un servei d'acompanyament al qui necessiti orientació per beneficiar-se de la llei. Aquest servei assessora sobre els requisits i les opcions que una persona té com a deutor. També dona suport per preparar tota la documentació que cal per sol·licitar-ho.
I us recordem també que si necessiteu obtenir més informació sobre la llei de la segona oportunitat, s'ha de demanar una cita prèvia a la web de la Generalitat. El Departament de Justícia de la Generalitat es posarà en contacte per telèfon o per videoconferència. I més coses. Dimecres passat, dia 29 de setembre, el pati de l'Institut Pablo Ruiz Picasso de Torre Baró va ser l'escenari escollit per donar el tret de sortida a la segona edició del programa Tenis amb Valors. En presència del director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, i de Jordi Cambra, president de la Fundació Tenis Barcelona, les dues entitats van posar en relleu la importància de col·laborar en favor dels infants més vulnerables de la ciutat de Barcelona. En què consisteix el programa, Ignasi?
Doncs mira, Rafa, fa possible que infants i joves atesos per Càritas Barcelona puguin gaudir d'una sessió setmanal de tennis solidari en pistes municipals dels seus barris, així com d'un berenar saludable. Totes les activitats són de caràcter gratuït i tant el cost del material com dels monitors aniran a càrrec del Tennis Barcelona.
I quants infants participen, Ignasi?
En la primera edició del programa, el curs passat 2020-2021, hi van participar 10 infants del centre obert que Càritas té situat a la Barceloneta. Per aquesta segona edició s'ha decidit ampliar el nombre d'infants i joves participants i s'ha obert el programa a Torre Baró. En total hi participaran 42 infants i joves de Barcelona.
I tenim inauguració. Càritas Diocesana de Lleida, a través de Troballes Empresa d'Inserció, ha ampliat la presència de la cadena Moda Re a la diòcesi de Lleida, amb una nova obertura a la ciutat de Lleida que se suma a les dues botigues de Moda Re ja existents a la ciutat.
El projecte aposta per un espai de consum sostenible reutilitzant béns de segona mà i alhora afavorint la inserció de persones en risc d'exclusió social del territori.
I per què es destinen els ingressos, Ignasi?
Doncs mira, Rafa, sobretot a iniciatives de formació i inclusió laboral de col·lectius vulnerables atesos per Càritas. Recordem que Moda Re és una iniciativa empresarial impulsada per Càritas i destinada a la promoció de l'economia social i també solidària a través de la reutilització, el reciclatge i la venda de roba usada, amb l'objectiu principal de generar ocupació social i també sostenible.
I abans de donar-vos la següent notícia, volem recordar part de la Declaració Universal dels Drets Humans, la qual en el seu article 25è, apartat 1, indica que tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com la seva família, l'habitatge. Parlem de l'habitatge. Aquest dret que tots tenim no és gens fàcil d'aconseguir des de fa temps al nostre país. Accedir a un habitatge digne, si ja és complicat per a persones amb un cert nivell d'ingressos, a causa de l'alt preu del lloguer, és gairebé impossible per a persones amb ingressos baixos o pràcticament nuls. I això ha creat moltes dificultats. No és així, Ignasi?
Efectivament, moltes famílies es veuen obligades a compartir l'habitatge amb altres persones. Les condicions de l'habitatge no són bones, hi ha humitats, manca d'una correcta calefacció, no hi ha ascensor, i persones amb discapacitat, a més, es veuen obligades a no poder sortir de casa. La llista de problemes que comporta no tenir una casa digna i no poder pagar-la és molt llarga i pot agreujar la situació de les persones que no poden mantenir-la, afectant-los a la salut física i mental. I aquí ve la notícia. En el que portem d'any, des de Càritas Vall d'Aran, s'han fet ajuts de lloguer de les que se n'han beneficiat 98 persones, gairebé un centenar, un total de 43 famílies i tot per un import de 27.940 euros.
Doncs es dubte notícies que donen una mica de llum enmig de la foscor, una frase que està molt de moda i que aquí també és molt adient. I seguim endavant. Anem cap a Terrassa amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, celebrat el dia 1 d'octubre. La Taula Estatal pels Drets de les Persones Grans, de la qual forma part Càritas, ha enviat un manifest a la taula del Congrés dels Diputats, així com a tots els grups parlamentaris, en el qual sol·licita l'aprovació d'una declaració institucional que doni suport a la creació d'una Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones grans. Què denuncien en el seu manifest, Ignasi?
Doncs que el marc legislatiu actual no és suficient per garantir la protecció dels drets humans i la dignitat de les persones grans. Tot i que l'any 2002 Nacions Unides havia aprovat el Pla d'Acció Internacional de Madrid sobre l'envelliment, que inclou recomanacions per abordar els objectius socioeconòmics en relació amb el desenvolupament, la salut i el benestar i els entorns amigables de la gent gran, aquest pla no és vinculant jurídicament i no inclou mecanismes independents de supervisió, responsabilitat i investigació. A més, aquest pla omet importants qüestions de drets humans i no té accions específiques per abordar la discriminació per raó d'edat.
I què més coses diu aquest manifest?
També recorda, Rafa, que a causa de la discriminació per l'edat que hi ha a la nostra societat, la gent gran i particularment les persones grans amb discapacitat no poden gaudir dels seus drets en igualtat de condicions que les altres, cosa que afecta multitud d'aspectes de les seves vides i la seva dignitat.
Per tant, la taula estatal considera necessari i urgent que s'aprovi una convenció de les Nacions Unides que promogui i garanteixi els drets de les persones grans. I acabem amb tres notícies breus. La primera, que Càritas i l'Ajuntament de Riudoms signen el conveni 2021.
Càritas i l'Ajuntament de Riudoms han signat aquest conveni i el consistori d'aquesta localitat del Baix Camp contribuirà a la tasca de Càritas amb una subvenció concretament de 6.000 euros.
I Càritas Diocesana d'Urgell recapta 9.000 euros pels damnificats d'Haití.
S'han lliurat a Càritas Espanyola perquè vagin destinats a través de Càritas Dominicana a la reconstrucció d'habitatges i la reactivació econòmica de mitjans de vida.
I finalment, la iniciativa Església pel Treball Decent celebra per 7 anys consecutiu la Jornada Mundial pel Treball Decent, que es commemora el 7 d'octubre, promoguda per la Confederació Sindical Internacional i recolzada per l'Organització Internacional del Treball.
Ja tenim a tocar, Rafa, aquesta jornada, que és dijous. Amb aquest motiu, l'Església pel Treball Decent llança un manifest sota el lema Ara més que mai, treball decent, per reivindicar la feina com a dret i mitjà per desenvolupar-nos, créixer i realitzar-nos com a persones. Una reclamació especialment necessària en l'escenari marcat per la pandèmia, que ha afegit precarietat en el món de la feina. És per això que, segons les entitats, la nova normalitat no pot ser la precarietat que venim patint des d'abans de la pandèmia, que respon a un model econòmic, diu el manifest, basat en el benefici que no dubta a explotar i descartar la persona.
Doncs moltes gràcies, Ignasi. Anem cap a l'entrevista d'avui, avui amb un testimoni que coneix molt bé com funciona i quina ajuda es presta des de Càritas.
Camins.
L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Continuem a camí. Són moltes les històries protagonitzades per persones que han rebut l'ajuda de Càritas i després han ajudat l'entitat implicant-se en molts dels seus projectes. Com per exemple la persona que ens acompanya avui, oi, Ignasi?
Doncs sí, Rafa, avui compartirem amb tots vosaltres, amics oients, també les vivències de Sara Naït, que ha estat vinculada a Càritas d'Urgell aquests últims 3 anys.
Sara Naït ha participat aquests últims anys en els projectes de Càritas d'Urgell, com ens ha dit Ignasi, va arribar a la seu l'any 2018 i ha pogut conèixer la realitat de l'entitat catòlica per dintre. Sara Naït, bona vesprada.
Hola, buenas tardes.
Bona tarda, aquí ens acompanya també l'Ignasi Miranda. Nos explicava que has estat molt vinculada a Càritas d'Urgell. En què projectes o activitats participes, Sara?
Bueno, desde Caritas me han acompañado y ayudado a desarrollar mi proyecto personal. Bueno, y me ayudarán para poder tener una vivienda, regularizar mi situación, todo lo que necesito para vivir. Y además participé en cursos y talleres que me han relacionado con habilidad personal y social y laboral.
¿Y de qué manera, Sara, participaste en Cáritas?
Bueno, fui participante de Cáritas durante 3 años y actualmente es un lugar donde se puede volver, aunque ahora yo tengo un trabajo y puedo cubrir mis necesidades.
Muy bien. Y Sara, ¿cómo llegaste al proyecto?
Bueno, cuando llegué a la comarca vivía en Oliana y después de unos meses fui a vivir a la CEU. Cuando vivía en Oliana, mis amigos me están hablando de Cáritas de la CEU y había recibido algunas ayudas de puntual. Pero cuando llegué a la CEU, conocí el centro y sus actividades.
Sí, Sara, ¿cuál era tu situación antes de participar en proyectos de Cáritas?
Bueno, normalmente cuando llegué a la CEU no disponía papeles, documentación, y no podía trabajar de una manera regular. Trabajaba haciendo muy pocas horas en economía sumergida, ¿no?
Sí.
Eso hacía que mis ingresos no fueran fijos. Es por ello que necesito ayuda para cubrir el piso, la luz, lo que necesito. Y hasta que consiga regularizar mi situación y poder trabajar una jornada completa y con contrato.
Sara, ¿y cómo te integraste en el proyecto de Cáritas?
Bueno, la verdad me siento súper contenta, muy acompañada desde un inicio, desde poder explicar todo lo que me ha pasado en el pasado, hasta que me ayudarán con todo lo que necesitaba.
Sí, avui, Rafa i amics oients, ens acompanya des de la veu de Càritas Sara Naït, que ha participat aquests últims anys en els projectes de Càritas d'Urgell. Sara, què destacaries especialmente de tu implicació en Càritas?
Bueno, destacaría que desde que llegué a Cáritas me ayudarán a trazar un camino que me ha llevado a tener una estabilidad personal y laboral.
Muy importante, sin duda. Y también queremos preguntarte, Sara, ¿qué te han aportado los proyectos de Cáritas a ti personalmente?
Bueno, he participado de varios proyectos. Esto me ha hecho que crezca como persona. Me ha acompañado en momentos duros mientras obtenía documentación. Las dificultades del día a día y después a la hora de tramitar mis papeles, los de documentación y adquirir y a mantener un trabajo.
¿Y animarías, Sara, a otras personas a participar?
Claro que sí. La verdad, es un Cáritas de Urgell, es un lugar donde todo el mundo tiene un lugar y los invitaría a ir.
Sara, pues muchas gracias por este testimonio que realmente yo creo que puede ayudar mucho, no solamente a las personas que quieren conocer cómo funciona Cáritas, sino también a las personas que tienen necesidades, porque realmente tu experiencia es muy potente de haber recibido mucha ayuda y de haber crecido personalmente. Muchas gracias, Sara, por habernos explicado esta experiencia tuya y tu implicación en los proyectos de Cáritas d'Urgell.
Perdona, por favor. ¿Puedes pedir algo?
Sí,
adelante. Claro.
Quiero dar la gracia a la Carla y Inés de la Cáritas desde la radio.
Muy bien, pues queda hecho este agradecimiento.
porque son de Cáritas.
Sí, sí, sí.
Es lo que me ayudan siempre.
Sí, el lema de Cáritas hauria de ser gràcies, ens deia un director de Cáritas
ara
fa uns anys.
No, a tot el món de gràcies.
Ho sé.
Gràcies a vostè també.
Molt bé.
Gràcies a ti, Sara, per estar con nosotros y explicarnos tu experiencia.
Gràcies.
Un abrazo, que vaya muy bien. I nosaltres, després d'aquesta experiència, que seguim perquè encara tenim uns apunts per l'agenda. Vinga, Ignasi, quines cites volem destacar per aquesta setmana?
Doncs mira, Rafa, per començar, us expliquem que amb motiu de la propera Jornada Mundial pel Treball Decent, que se celebra el 7 d'octubre, per tant, aquest dijous, les entitats i els moviments d'església participants en Església pel Treball Decent, com a projecte global, han convocat sota el hashtag Coixinet, ara més que mai treball decent, nombrosos actes reivindicatius i de celebració a totes les places i les parròquies de les diòcesis d'arreu d'Espanya, que aniran acompanyats per diverses accions virals en xarxes socials, que així sigui, podem afegir, l'agenda d'activitats es pot consultar en el web d'Església pel Treball Decent, iglesiaporeltrabajodecente.org.
El que va detrás del hashtag, Ignasi, sempre és una mica complex de llegir.
Llarguet,
Ara més que mai. Treball Decent, però sense pauses. Ahí t'has d'ofegar, llegir.
Sí, sí.
Més coses, Ignasi.
Demà dimarts a les 5 de la tarda al Palau Robert de Barcelona tindrà lloc un debat col·loqui amb el títol L'atur, cosa de tots? En aquesta sessió participaran Anton Costas, Teresa Crespo, Alfred Pastor i Manel Pérez. L'acte es podrà seguir per stream.
I encara un darrer apunt de l'agenda.
Sí, que aquest divendres, dia 8, s'iniciarà un curs bàsic de voluntariat social adreçat a alumnes d'integració social del Col·legi Sant Ignasi de Barcelona. El curs, que tindrà lloc els dilluns i els divendres d'aquest mes d'octubre, de 4 a 6 de la tarda, al Seminari Conciliar de Barcelona, té l'objectiu d'ajudar els alumnes a conèixer i comprendre què implica l'acció voluntària, a entendre i aplicar els elements essencials del treball en equip, a conèixer i assimilar els principals valors que fonamenten l'acció social, a iniciar-se en la capacitat d'anàlisi crítica de la realitat social actual, a comprendre els principals factors que intervenen en la relació d'ajuda i, finalment, a conèixer els principals àmbits d'intervenció del voluntariat social.
Un curs molt complet, eh?
Sí, déu-n'hi-do, gairebé l'hem donat aquí, eh?
Exactament. Gràcies, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca tan important, la que porten endavant les Càritas Diocesanes de Catalunya.
Gràcies a tu, Rafa. De part de Càritas Catalunya, fins la propera a tothom.
I fins aquí aquesta nova edició de La Veu de Càritas. La propera serà ben aviat. En una setmaneta tornarem, serà d'aquí 7 dies.
La Veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.